El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus i IB3 Ràdio.
Les Illes Balears sempre han tingut un sistema de refrigeració fantàstic, que és la brisa marina, l'embat. Però què passaria si aquest sistema es debilités? Bé, idò, ja està passant. Això és el que indica un estudi que ha analitzat dades meteorològiques des de 1981 a tota la costa de la Mediterrània occidental. I ha arribat a la conclusió que la velocitat de la brisa s'ha reduït globalment quasi un 11%. És més, de totes les zones analitzades, Balears és la que presenta uns resultats més preocupants, perquè la xifra arriba a un 17,6%. Per què s'està afeblint la brisa? I quines conseqüències pot tenir? Aquest serà el nostre primer tema d'avui. Començam el Nautilus i, com de costum, m'acompanyen en Pablo Morganti, la sala de màquines, i en Dani Manau, al pont de comandament. Bona nit, Dani.
Bona nit.
Després d'un ràpid sumari, el primer que farem és parlar amb l'investigadora que ha liderat aquest treball, que arriba a la conclusió de que les brises són avui més fluixes que fa 40 anys. Ella és na Xalenis Bedoya, del Centre d'Investigacions sobre Desertificació, un centre del CSIC a València.
I seguidament parlarem de creuers, en un moment en el qual el debat sobre els seus impactes ecològics està ben encès i el Gengob acaba de reclamar-ne la limitació a Eivissa. Professors de la Universitat de Jaume I han publicat un article que analitza les estratègies que utilitzen les navilieres per ocultar els grans impactes mediambientals de les seves activitats. L'article es titula El Blue Washing, el rentat de cara blau i la il·lusió de sostenibilitat en la indústria dels creuers. I parlarem amb l'autor principal, en Esteban Morel Hongria, professor de Dret i Criminologia.
I avui també tenim un apunt de ciències forenses, perquè una anàlisi genètica d'ADN antic ha permès resoldre la mort d'un dels Medici, del gran duc de Toscana, Francesco de Medici, que sospitava que havia estat assassinat per el seu germà. Però la ciència actual mos diu que no va ser així. Us ho explicarem en un ratet i després traurem el periscopi.
Avui posarem algunes xifres sobre les elevades temperatures que patim i les seves conseqüències. S'ha calculat quantes hores de son perdem per culpa de la calor i potser la xifra us sorprendrà.
Bé, ja tenim el sumari. Com veus, les altes temperatures són tema recurrent, d'una manera o l'altra, al Nautilus. No podia ser d'altra manera, perquè això és el canvi climàtic trastocant tota la nostra vida.
El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur.
A les illes coneixem molt bé la importància que té la brisa marina, l'embat, per refrescar les nostres costes. I d'ara un estudi del Centre d'Investigacions sobre Desertificació, un centre del CSIC i la Universitat de València, ha arribat a una conclusió tan preocupant com bé inesperada, crec jo. Analitzant 4 dècades de dades, els investigadors han arribat a la conclusió que l'escalfament global i les onades de calor marines també estan debilitant aquestes brises. I això està passant sobretot a Balears. Ara anem a analitzar aquests resultats amb l'investigadora principal d'aquest treball publicat a Scientific Reports. Ella és na Xalenis Bedoya Valés. Molt bona nit i benvinguda al Nautilus i IB3 Ràdio.
Bona nit, Cristina. Moltes gràcies per convidar-me a vosaltres. Bé, estic feliç de poder compartir els resultats de la meva investigació.
Me n'alegro molt. Bé, crec que primer podríem explicar o recordar als oients com es forma la brisa marina.
Sí. Mira, pues la brisa es forma per la diferència de temperatura que n'hi ha entre la terra i la mar. Llavors, durant el dia, la superfície del mar es calenta pues, més ràpid que l'aigua, no? I aquest aire calent sobre la terra pues, puja, s'eleva, i el que passa és que genera com una espècie de buit, i aquest buit és una zona de baixa pressió. Llavors, aquest buit ha de ser ocupat per un altre aire, i és l'aire del mar que està més fresc, que és més pesat i que està sobre una zona d'alta pressió, la que es mou i el reemplaça, no? Este moviment és el que sentim com a brisa marina.
Bé, heu analitzat 41 anys de dades. Explica'm-nos d'on surten les dades que heu fet servir i una mica, bé, el mètode de treball i la zona d'estudi, així els oients podran entendre millor els resultats que ara els explicarem.
Sí, és molt important enfatitzar que aquest treball està fet sobre observacions meteorològiques. El que hem fet és estudiar les observacions trihoraris o subdiaris que hi ha en 39 estacions meteorològiques que estan distribuïts per tota la conca del Mediterrani Occidental, és a dir, Espanya, França, Itàlia i el nord d'Àfrica. Cobrim el període de 41 anys des del 1981 fins al 2021 i el que varen a fer en aquestes dades és passar-los per control de qualitat, homogenitzar-los i després analitzar-los estadísticament. Nosaltres vam enfocar-nos en estudiar les tendències climàtiques a llarg termini, és a dir, els canvis històrics que han tingut la brisa des dels anys 80 i poder intentar entendre per què han ocorrit aquests canvis.
I donem les conclusions. Des de 1981, el debilitament és d'una mitjana de l'11% a nivell regional, però més elevat a Balears i a la costa espanyola. Bé, explica'm-ho, aquests teus resultats.
Sí, mira, el que vàrem veure és que el 90% de les estacions, aquest debilitament és sistemàtic. Quan vàrem traure la mitjana regional, vàrem veure que era un 11%, però és que a Balears i a Espanya és d'un 17%. És a dir, este debilitament, la pèrdua de la força de la brisa, és molt més acusada en esta regió del Mediterrani. I, bueno, cuando miramos las estaciones més particulars, com pot ser, per exemple, a Balears, les estacions que hem estudiat són Palma, Mahó i també Eivissa. I allí el debilitament de la brisa és encara major, des del 17% fins a un 23%.
Vaya.
Pues mira, lo que passa és que les brises són llocs molt més vulnerables, no? Perquè estan rodejats del mar i potser el mar ara està més calent que fa 40 anys. És que recentment, en les últims dècades, n'hi ha hagut un accelerament del mar Mediterrani més fort. I també les brises també responen a canvis en mecanismes més locals. És a dir, l'expansió urbana també pot tindre algo que ver en aquesta resistència que pot frenar el vent.
Yeah.
Llavors, en el cas de les illes, és un cas molt concret, molt particular, que necessitaria de simulacions numèriques per a entendre millor què està passant allí.
Clar, i tenint en compte diverses variables, no només l'escalfament, està clar. Bé, la conclusió principal d'aquest estudi sembla contradictòria. L'escalfament de la Terra no hauria de provocar brises més fortes pel contrast de temperatures?
Exactament. Si tu tens una terra més càlida que el mar, el contrast tèrmic és major i el vent hauria de soplar més fort. Nosaltres hem trobat que el contrast tèrmic era dels últims 40 anys era més elevat, per tant, esperàvem que la brisa soplara més forta. Hem vist tot el contrari, és una paradoja, i nosaltres pensem que és que la resposta no està en el que ocorreix només en la superfície, també està a lo millor en altura, perquè la brisa interactua en totes les capes de l'atmosfera en la que se desenvolupa.
Bé, perdona, t'he interromput.
Perdona, sí. Mira, t'explico millor quina és la hipòtesi que tenim.
Perfecte.
La hipòtesi és que l'escalfament global es altera o està modificant la circulació de masses d'aire, el que està fent és afavorir que n'hi hagin altes pressions del Mediterrani que es queden estancades. Esta alta pressió afavoreix que masses d'aire que estan més càlides i més seques, que venen del nord d'Àfrica, pues vinguin, no? I al vindre s'instal·len en les capes més baixes de l'atmosfera per sobre la brisa i funciona com una tapadera. Llavors, com això està molt calent, tot l'aire que s'està calentant sobre la Terra pues no pot pujar més perquè és que el que està dalt està calent. I és una tapadera que el que fa és que suprimeix els moviments verticals i llavors la brisa no es pot moure. I això és el que creiem que redueix la circulació i debilita la velocitat de la brisa.
I quina connexió hi ha entre la pèrdua d'intensitat de les brises i les onades de calor?
Bueno, normalment quan tenim intrusions de masses d'aire a l'estiu del nord d'Àfrica, això està relacionat amb les onades de calor perquè és un vent, és un aire que s'està advectant al Mediterrani i que el que fa és que hi hagi una estabilitat atmosfèrica molt més forta i que les temperatures siguin molt més extremes. I com que això és tancat per dies, les onades de calor, pues, també augmenten que són més freqüents, són més estables, estan més temps aquí. I el que hem vist és que aquesta tapadera que ocorreix per això, el que fa és que la brisa cau vora un 8% addicional que si no hagués brisa. En aquest cas, el 8% és en les Illes Balears, però en altres regions del Mediterrani, aquest debilitament és fins a un 11%.
Bé, són
Estem
xifres
perdent
grosses.
la ventilació.
Sí. Bé, i que us va fer sospitar que alguna cosa estava canviant o passant, o sigui, des de quin plantejament vareu iniciar aquesta investigació?
Bueno, teníem dues coses en la ment. Per un costat, el nostre grup és un grup que porta molts anys estudiant el vent a nivell global i ja se sap que el vent de l'hemisferi nord s'està debilitant completament, també des de fa més d'un segle. Llavors, sabien això, sabien que en les zones costaneres la tendència del vent no era tant a la baixa, sinó més a l'alça, i pensaven que, sobretot a l'estiu, vull dir, i pensaven que, com que la brisa era un fenomen de l'estiu, pues, a lo millor les brises estaven també soplant, bufant més fortes, perquè això és el que també ens deia la termodinàmica, no?
Clar.
Però, clar, el Mediterrani també s'està calentant molt, el Mediterrani és un punt calent del canvi climàtic, i també pensaven, bueno, si estan havent canvis tèrmics i la brisa respon directament a aquests canvis, pues alguna cosa haurà d'estar passant, i per això és que volíem sobretot estudiar què passava això. A més que de la brisa no hi havia moltes estudis que miraran la seva climatologia, perquè és una variable, si bé molt oblidada del canvi climàtic, també és una variable pues, que costa molt d'entendre perquè funciona molt localment, o sea, pot canviar per orografia, pot canviar per la distribució de la costa, ja, i no tenim dades d'alta resolució d'humitats des dels 80, no, això no existeix. Llavors, n'hi havia un buit i una necessitat d'entendre-lo, i per això és que varen decidir fer aquesta tesi.
És cert que parlam de canvis en els remolins, els escorrents, bé, en el pols del Sàhara que arriba fins i tot això està connectat, clar, també té lògica que si canvia tot això també estiga canviant sa brisa, clar.
Clar, la brisa és un vent que està interactuant en altres circulacions de vent.
Clar.
Al final el vent es mou en totes les capes de l'atmosfera i és el resultat d'una interacció entre molts factors.
Està clar. Heu analitzat dades de la Mediterrània Occidental, però podríem pensar que el mateix està passant a nivell global o altres zones.
Sí, és molt probable. Vull dir, al final t'estic parlant de zones d'alta pressió més estacionàries que bloquegen bàsicament l'atmosfera, que fa que tot estigui més calent. Això en el Mediterrani està passant, pues, a lo millor molt més fort que en altres zones. I això no vol dir que en altres zones del món no estigui ocorrint, no?
Clar.
Però mira, te cuento. En l'últim any
Sí.
tenim col·legues a altres llocs del món que també al final han estudiat també les tendències de la brisa en els seus països
Sí.
i han trobat també un debilitament en ciutats de l'hemisferi nord, particularment a la zona de Xina i a la zona d'Estats Units. Sí que és veritat que n'hi ha canvis que a lo millor, com que te deia que la brisa és un fenomen molt local, pues són heterogènios. Però n'hi ha llocs que la brisa s'està debilitant i en el cas concret aquests investigadors havien intentat relacionar-lo amb el calfament del mar i ells varen trobar que el calfament del mar tenia també un paper molt important en aquest debilitament.
I estan parlant de la brisa que bufa de dia des de la mar a terra, però què estarà passant la brisa nocturna, la que bufa de terra cap a la mar a la nit? Hem de suposar que també ha d'estar canviant per l'escalfament.
Clar, és molt probable que també estigui canviant perquè al final la brisa de terra, a veure, és una circulació sencera. la brisa del mar i la brisa de nocturna, la de terres.
Clar.
Llavors, ella respon a el que ha passat durant el dia també i a aquest canvi tèrmic que n'hi ha en la nit, és a dir, que en la nit, pues, l'aire de la terra s'enfria, se refreda, però el del mar està més calent, llavors hauria de canviar la circulació. Sin embargo, també tenen nits més tòrrides cada vegada més de normal, no?
I tant.
Llavors, a lo millor, este gradient tèrmic que hauria d'ocorrir just al revés se pot estar reduint i podrien també esperar que les brises de terra siguin més dèbils també. Però això és una altra tesi doctoral.
Sí, això és per un altre treball, eh? Bé, i si aquest sistema de refrigeració a la costa, que és la brisa marina, perd força, pot convertir-se també en un mecanisme que empitjori les onades de calor?
Pues sí, perquè al final t'estic parlant de que el mateix mecanisme que la brisa hauria d'aliviar és el mateix que fa que la brisa sigui més dèbil, no?
Clar.
Al final, la brisa, una brisa més dèbil té molt menys capacitat per a refredar les zones d'interior o la costa mateixa i jo penso que l'estrès tèrmic que estem patint la població es veurà molt més disparat. I
ja,
sobretot en dies d'estiu que són més extremos per les mateixes onades de calor.
Uh-huh.
Si el vent es debilita, per una altra banda, pues, els contaminants es queden en la costa. Perquè, per exemple, la brisa el que fa també és transportar tots els contaminants que n'hi ha en les ciutats costaneres a zones d'interior. Llavors és com que limpia l'aire.
Sí.
Però si no, però si la brisa s'estanca, pues estos contaminants també s'estanquen i no recirculen. Això empitjora la qualitat de l'aire i, per tant, també té un efecte directe en la salut humana.
Clar, són moltes coses. Bé, ja per anar acabant, quina és la gran pregunta que aquest estudi encara no pot respondre?
Pues molt bé, jo penso que n'hi ha dues preguntes que no, que aquest estudi no pot respondre i que a mi m'encantaria poder respondre. La primera és quantificar exactament la influència de l'escalfament de l'oceà i del Mediterrani, ara que cada vegada és més calent i n'hi ha més onades de calor marines també, que també interactuen les onades de calor atmosfèrica. Això estaria molt, molt bé poder desentranyar-lo i poder entendre-lo. I per una altra banda, per a mi és molt important saber com este debilitament de la brisa té un efecte en la pluja d'estiu, en les tempestes d'estiu. Perquè estem parlant de que la brisa és un vent que ve del mar, que ve
sí,
carregat d'humitat, aterra endins, que quan es troba en una muntanya pues, generen precipitacions. I si la brisa no pot fer això perquè és més dèbil, perquè per força se queda en la costa, llavors les precipitacions d'estiu també poden disminuir. Llavors, a mi m'agradaria saber quin és el paper que té un debilitament de la brisa en el cicle hidrològic.
Bé, és una bona pregunta i, a més, molt preocupant, eh? Vull dir,
totalment, perquè
sí, sí,
a l'estiu quasi que tota la precipitació que n'hi ha en aquesta zona del món, vull dir,
sí, sí,
al Levant espanyol, Balears, espero que la brisa porta aquesta humitat i interacciona en l'orografia i genera tormentes.
Bé, Ido, deixarem aquesta pregunta pendent, a veure si en algun moment la pots respondre i et tornem a cridar. Xalenis Bedoya Valés, principal autora d'aquest anàlisi de dades de 41 anys sobre la brisa de la mar, investigadora del Centre d'Investigacions sobre Desertificació. Mil gràcies per atendre avui el Nautilus.
Moltíssimes gràcies per convidar-me, Cristina. Fins una altra vegada.
Fins una altra.
El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes. IV3 Ràdio és coneixement. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A IV3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Manda Tour. Dissabte a les 9 del vespre.
Investigadors de la Universitat Jaume I han elaborat un article publicat a Critical Criminology en el que recullen el que sabem de l'impacte ecològic dels creuers i ho connecten amb els compromisos de sostenibilitat del sector per arribar a la conclusió de que el rentat de cara, el blue washing o green washing, de les empreses està contribuint a que quedin fora de regulacions que podrien reduir la contaminació i també la injustícia ecològica que la seva activitat suposa per comunitats costaneres vulnerables. Bé, ara us ho explicarà el primer autor d'aquest article, és el professor de Dret i Criminologia de la Universitat Jaume I, Esteban Morell, Hongria. Ben tornat al Nautilus, bona nit.
Hola, bona nit. Gràcies.
Bé, citau un estudi que assenyala que un sol creuer pot emetre més òxid de sofre que milions de cotxes. Explica'm-vos quins són tots els impactes ambientals que hi ha que tenir en compte quan parlam de creuers, que ja sé que són molts.
Pues el estudio replega una serie de impactes, como bien has dicho, de forma ambiental, se han identificado por parte de la literatura científica sobre aquest tipus de actividad, ¿no? Y cuando miremos impactes associados a los creuers, pues hemos visto que mostren un conjunt de danys molt divers, pero la importancia que hemos detectado es que son acumulativos, ¿no? Es a dir, en primer lloc, és cert que hi ha les emissions de gasos i partícules derivades, no? de l'ús de combustibles fòssils que contribueixen, per exemple, al canvi climàtic. No només això, que és el que podem pensar, però hem identificat que també contribueixen a l'acidificació de l'oceà, no? I a la mala qualitat de l'aire en zones costaneres. No? I també trobam els abocaments, per exemple, d'aigües residuals i d'aigües de llars, no? Que poden portar nutrients en excés i, o contaminants químics, entre altres, inclús també microplàstics, no? I altres espècies invasores, i posen en perill o afecten de forma directa, per exemple, en el nostre cas, a les praderies marines, no? A la biodiversitat i a la salut dels ecosistemes. I un tercer, jo crec que impacte que també van identificar és el soroll submarí continu, no? Generat per motors i les hèlics que interfereix en, per exemple, en comportament o comunicació de cetacis i altres espècies, no? I pot generar pues, zones acústiques on la fauna es veu obligada, pues, per exemple, a adaptar-se o bé a marxar-se pels nivells de soroll que s'han detectat, no? I després, per últim, el dany físic, no? Directe sobre hàbitats sensibles, no? Hem citat, per exemple, praderies, però coralls també, zones costaneres, no? Derivat, per exemple, de l'ancoratge o el trànsit intensiu, no? I la pressió turística d'àrees fràgils, no? Aleshores, el que subratllem nosaltres a l'estudi és que tots aquests impactes no es produeixen de forma aïllada, sinó que és una part d'un model de turisme que concentra beneficis en uns pocs, no? I externalitza costos ecològics i socials sobre, en este cas, pues, ecosistemes vulnerables i comunitats vulnerables.
Uh-huh. A la degradació ambiental hi ha que afegir la part social, no? L'impacte social a les societats afectades per l'arribada de creuers. Això també és important.
Efectivament, sí. És que no és només, nosaltres no ens centrem en un estudi des de la perspectiva de la criminologia verda, no? I nosaltres quan parlem de degradació en el nostre estudi, pues no ens referim només al dany ecològic, sinó, com has indicat, no? a la dimensió social, no? Perquè també veiem que és molt clara, no? És a dir, a nivell ambiental els impactes estan ja identificats per part de la literatura, com hem dit, i afecten a salut d'ecosistemes marins. Però aquests impactes també tenen conseqüències directes sobre les persones i les comunitats que viuen, no? d'aquests ecosistemes, no? També pues, els treballadors de les zones costaneres o del litoral, els residents que pateixen la contaminació i la saturació, no? I, per exemple, pescadors també. I també, a més, de sumar la previsió de generacions futures, no? Que veuran un mar molt més degradat, no? I aleshores nosaltres, des del nostre punt de vista, el nostre estudi de la criminologia verda i justícia ecològica, pues veiem que la degradació es veu com un dany estructural, no? Que es reparteix de forma desigual. Mentre que els beneficis d'aquest model de turisme se concentren sovint en grans actors econòmics,
sí,
els costos ecològics i socials pues, recauen en comunitats costaneres que tenen menys capacitat de defensa i de decisió. No? Per això diem que no és només un problema ambiental, sinó, com ben has indicat, no és un problema social, de desigualtat i també d'injustícia ecològica.
Bé, i quines heu trobat que són les estratègies més habituals de les empreses per fer creure a l'opinió pública que aposten per la sostenibilitat?
Pues hem identificat totes les polítiques, bueno, hem analitzat totes les polítiques i informes de sostenibilitat i en el nostre article el que hem fet és identificar els patrons generals dels discurs i de pràctica, no? És a dir, no hem valorat casos concrets, hem valorat les estratègies i les més habituals que descriu la literatura, pues, i a, per exemple, pues, posar molt d'èmfasi en mesures visibles però relativament que són marginals, no? És a dir, la reducció, per exemple, de plàstics d'un sol ús, no? O petites millores d'eficiència energètica, no? Mentre que es parla molt menys, per exemple, d'aspectes més crítics com les emissions totals o abocaments d'aigües residuals o de soroll submarí, no? Una altra estratègia que també hem identificat i és destacat, per exemple, són projectes pilot o vaixells insígnia, no? Amb tecnologies més netes, però, clar, sense que això suposi un canvi estructural per a la major part de la flota, no? També és habitual pues, recórrer a certificacions o discursos de responsabilitat social corporativa, no? Que reforcen la imatge verda, no? Mentre que la informació detallada sobre impactes al medi marí o a comunitats costaneres pues, és parcial, no? O és difícil accedir-ne a ella, no? Clar, nosaltres hem contextualitzat aquestes dinàmiques com havies indicat al principi, com a formes de blue washing, no? Perquè analíticament posen el focus en el relat i en la gestió de la imatge més que en la reducció efectiva i verificable de danys ecològics o socials, no? És el que nosaltres hem identificat.
Bé, jo també destacaria del vostre article que heu identificat missatges que animen els potencials clients a sentir-se conscients del medi ambient i estimar la mà, és a dir, fer creure els potencials clients que, bé, que anant en creuer estimen més la mà. Vull dir, aquesta estratègia de màrqueting també és curiosa.
Sí, aquest és un tema que ja havia estat analitzat també, que són missatges que animen els clients futurs, no? I clar, una part important del que hem analitzat és la dimensió comunicativa, no? El màrqueting, com has dit. Clar, els missatges que animen a futurs clients, no? Per exemple, a reservar creuers, fan servir un llenguatge molt vinculat a la sostenibilitat i, com has indicat també, al respecte per la mar, no? I, clar, per exemple, es parla d'oceans protegits, de compromís amb el medi ambient, de tecnologia verda, no? Clar, això el que fa és generar en el públic la sensació de que aquest tipus de turisme és, per defecte, pues, ecològicament responsable, no? Clar, el problema que posa de manifest la literatura que hem analitzat és que si aquest relat no va acompanyat de canvis profunds en les operacions, pues, clar, pot convertir-se en un mecanisme per tranquil·litzar consciències i també incentivar el consum sense que reduïssin de manera significativa els impactes socioecològics, no? Que al nostre estudi utilitzem el concepte de blue washing precisament per descriure aquesta distància entre el missatge que anima el client, no? Pues, vine que serà una experiència sostenible, per exemple, no? I la realitat complexa dels danys ambientals que encara es documenten en molts contextos, no?
Bé, l'article es titula el blue washing, el rentat de cara blau i la il·lusió de sostenibilitat en la indústria dels creuers, perquè clar, aquests missatges de sostenibilitat tenen conseqüències, no surten gratis, com dius.
Efectivament, no surten gratis perquè la literatura d'impactes és molt, molt profunda, no? Aleshores, clar, és contraproduent el missatge que nosaltres hem analitzat, no? I des d'aquest punt de vista, pues, el nostre títol, no? Lo que, quan dèiem que aquests missatges de sostenibilitat pues, no surten gratis, pues, referim a dues dinàmiques. En primer lloc, per exemple, el cost ecològic, no? Si la imatge de turisme verd i responsable no es correspon amb els canvis profunds en les operacions, clar, el resultat al final pot ser que es mantinguin pràctiques altament impactants, mentre que la societat té la sensació que el problema pues, ja està o pot estar resolt, no? I això el que fa és retardar decisions difícils sobre, per exemple, emissions, abocaments, no? Els impactes que hem identificat, no?
Clar.
En segon lloc, hi ha un cost social i ètic, també, que no hem parlat d'ell, però des, clar, des de la criminologia verda parlem de blue washing, com he dit abans, per descriure un tipus de relat que pot tranquil·litzar consciències i incentivar el consum, però que alhora invisibilitza les desigualtats, no? En qui pateix els danys i qui recull els beneficis. No? Clar, si la ciutadania confia en que el model és sostenible perquè així se li presenta i després les dades mostren una degradació continuada, això el que fa és erosionar la confiança i dificultar també la construcció d'alternatives més justes. No? I per això insistim que la comunicació ambiental ha d'anar lligada a evidència i a canvis estructurals, no només en campanyes de màrqueting, és el que estem dient.
Clar. Bé, vaig llegir una frase de l'article. Si el turisme de creuers ha de tenir futur en un context de límits planetaris i responsabilitat ecològica, s'ha de sotmetre estàndards ambientals rigorosos, informes transparents i una reestructuració que donin prioritat als drets de les parts interessades, tant humanes com no humanes. Bé, quina regulació existeix fins ara que permeti posar límits als impactes ambientals del sector dels creuers, que els obligui a fer-ho, a més? Hi ha poc.
Clar, quan nosaltres aquí, quan parlem de límits planetaris, ens referim a aquest marc científic, no?, que ens diu fins on pot aguantar el planeta la nostra forma de produir, de consumir i de desplaçar-nos sense trencar l'equilibri ecològic que fa possible, la, en aquest cas, la vida. No? Clar, en el cas de la indústria analitzada, si assumim seriosament aquests límits, la gestió del sector ha de basar-se en molta més transparència, en dades verificables sobre emissions, abocaments, soroll o impactes socials, no? I en mecanismes reals de rendició de comptes. No? Aleshores, el nostre article insisteix en que no hi ha prou amb dir que s'està treballant per la sostenibilitat, sinó que cal mostrar, pues, amb informació clara, accessible, com es redueixen els danys, per exemple, i com se pot evitar contribuir a superar aquests límits planetaris. Clar, això vol dir informes ambientals més complets, una regulació efectiva i una governança marina pues, que posi la integritat dels ecosistemes al centre per davant del guany a curt termini. No? Uh-huh. Aleshores, és ahí.
I marcs regulatoris més exigents.
Exacte. El marc regulatori, com has indicat, tenim normativa internacional, no? I normativa sectorial que quan parlem de marcs regulatoris en este context ens referim a tot este conjunt, no? De normes internacionals, europees i també nacionals que posen límits i obligacions en matèria de contaminació. Per exemple, a nivell global tenim el conveni Marpol, no? Les normes de l'Organització Marítima Internacional que fixen requisits, per exemple, sobre descàrrega de residus, contingut de sofre en combustibles, no? O gestió d'aigua, de les aigües de llast. No? Uh-huh. A l'àmbit europeu, per exemple, s'han afegit instruments com el seguiment i verificació d'emissions, la inclusió de transport marítim en el sistema de comerç de dret d'emissions, no? I directrius que obliguen a les empreses del sector pues, a reportar de manera més transparent les seves dades ambientals. Aleshores, nosaltres en l'article subratllem que, malgrat l'existència d'aquests marcs, no? que hem vist que estan, en la pràctica es continuen havent llagunes, no? I problemes d'aplicació, especialment en zones de que nosaltres diguem que són de governança difusa, com pot ser alta mar o determinades àrees costaneres, no? I que, a més, el blue washing pot contribuir a relaxar el control públic institucional sobre el compliment efectiu d'aquestes normes.
Mm-hmm. Bé, hi ha un detall que podríem afegir. Jo intento fixar-me sempre en les banderes dels creuers que arriben a Eivissa. I els darrers, per exemple, porten tots bandera de Malta. Això és significatiu, clar.
Sí,
vull dir perquè tenen regulacions ambientals més flexibles, clar, en els paraïsos fiscals com Malta.
Exacte, és que, clar, la normativa, com hem dit, és molt laxa en aquest sentit i permet pues, això, que les embarcacions porten banderes d'altres països, no? I això dificulta, pot dificultar pues, l'aplicació de normes de forma més efectiva.
Uh-huh. Bé, al final es tracta d'una qüestió de prioritats en temps de crisi, és l'oci per damunt dels drets ambientals i, a més, és un sector en augment, no? El sector,
sí, efectivament,
és dels creuers.
Sí, és un sector que hem vist que està pues, en augment, no? I de forma exponencial, no? I com has dit, en temps de crisi, no? No només econòmica, perquè quan parlem de crisi hem de tenir en ment també que estem immersos en temporades o situacions de crisi sanitària, com hem
Crisi
vist, no?
mediambiental, sobretot,
Clar,
deia jo, clar.
sí. Clar, és molt fàcil caure en la tentació, pues, això, de relaxar les exigències ambientals i apostar només pel creixement a curt termini. Però, clar, des del punt de vista de lo que hem dit abans, dels límits planetaris, no?, i de la justícia ecològica, que és nosaltres la perspectiva que hem ficat a l'article, això és un error, perquè si en una situació de crisi continuem pressionant ecosistemes que ja estan al límit, clar, l'efecte serà empitjorar la vulnerabilitat de les comunitats i del territori, tant a mitjà com a llarg termini. I clar, nosaltres en l'estudi pues, defensem que en temps de crisi la prioritat hauria de ser precisament reforçar pues, la transparència, els marcs regulatoris, la responsabilitat ambiental i no afluixar aquests, no? Això vol dir que, pues, que toca prendre decisions que tinguin en compte el futur del mar, no? I de les persones que depenen d'ell i de les generacions que vindran, i no només en xifres immediates, per exemple, de passatgers o de benefici econòmic.
Clar. Bé, anem acabant ja, però hem de recordar que a les Illes patim l'impacte dels creuers i sempre és un tema que crea polèmica. El Gengob acaba de demanar que Eivissa no es converteixi en el refugi de creuers expulsats d'altres ports amb més consciència mediambiental, i estic segura de que menys creuers serà un dels temes de la manifestació de demà diumenge a Palma contra la saturació turística. Pot ser que cada dia el greenwashing és menys efectiu perquè la societat està millor informada?
Sí, i és que, clar, nosaltres, el nostre estudi no hem analitzat casos específics, no?
Ja.
Però, clar, el que descrius encaixa molt bé en el que s'ha observat, per exemple, a la nostra illa, Eivissa, no? Que ha viscut pues, una pressió turística molt intensa, no? I vegem rècords de visitants i de creueristes, no? I això, clar, ha generat la situació de pressió social que has comentat, derivat principalment sobre els impactes no només a nivell ecològic, no? O sobre ecosistemes, sinó també sobre infraestructures, que també és l'altra part.
Clar.
Aquí n'hi ha diversos estudis que apunten a una degradació progressiva, no? I sobretot en zones com la nostra de gran vulnerabilitat, no? Pues algunes zones de bany, la pressió sobre les praderies de Posidònia, que hem identificat, problemes de qualitat de l'aigua, no? I fins i tot pues, crisis de residus també, que ens obligaran a plantejar-nos la gestió, per exemple, a escala insular també dels creuers. És a dir, com hem indicat, necessitem replantejar este model de gestió que tenim, no? I des de la perspectiva que nosaltres hem utilitzat de la criminologia verda, clar, en contextos com el nostre d'Eivissa, el debat sobre creuers i turisme massiu pues, no és només un debat econòmic o turístic, sinó que és un debat sobre com es reparteixen els beneficis i els danys, no? I sobre quina responsabilitat tenim davant pues les comunitats locals que com la nostra, pues depenen també de la qualitat de l'aigua.
Clar, i sobre què pot suportar la nostra mar, està clar. Bé, Ido, ho deixam aquí. Esteban Morell Hongria, professor de Dret i Criminologia de la Universitat Jaume I, mil gràcies, com sempre, i fins a pròxima.
Moltes gràcies.
El Nautilus, IB3 Ràdio. Sometimes I justify the words I spill, like spitting embers they spark and kill. Outside my troubles are.
La música que sona és de la sèrie Els Medici, Senyors de Florència, i l'hem triat perquè tenim un apunt sobre una investigació genètica que ha desmuntat un dels mites dels Medici, un dels grans enigmes del Renaixement italià. Anem primer a situar-nos al segle XVI.
Era l'octubre del 1587, quan el gran duc de Toscana, Francesco de Medici, després de dies de malaltia, mor als 46 anys. Els metges sospitaven que havia mort de malària, però no varen poder evitar les sospites d'assassinat. La dona de Francesco, Bianca Capello, va morir l'endemà i aquesta coincidència va alimentar unes especulacions que han perviscut durant segles.
Els Medici varen convertir Florència al bressol del Renaixement i varen usar la seva fortuna per financiar artistes com Miguel Ángel i Leonardo da Vinci. Però la seva història també és plena de pugnes de poder, assassinats i traïcions familiars. Així que no és estrany que la mort del gran duc de Toscana fos sospitós. Fos sospitosa. De fet, fins avui, la teoria que ha perdurat ha estat que Francesco i la seva dona varen ser enverinats amb arsènic pel germà de Francesco, el cardenal Fernando, que per descomptat es va convertir en el següent duc de Toscana, el tercer gran duc de Toscana. Però deien que la teoria de l'assassinat ha perdurat fins avui i aquí ve la notícia.
I és que un estudi publicat per iScience ha examinat molts mostres d'ADN extretes dels ossos tant de Francesco com d'un altre germà seu mort dues dècades abans, amb 19 anys, Giovanni de Medici. L'anàlisi de l'ADN antic ha permès trobar material genètic de Plasmodium falciparum, el paràsit que causa la forma més mortal de la malària. D'aquesta manera, més de 4 segles després, la genètica exculpa el cardenal Fernando d'haver matat el seu germà Francesco.
Hi ha que destacar que l'estudi de l'ADN antic, ADN degradat i fragmentat pel pas del temps, ha revolucionat disciplines com la paleontologia i l'antropologia.
I respecte a la malària, avui dia Plasmodium falciparum és l'espècie més letal que causa aquesta malaltia. Cada any al món, principalment a Àfrica, es registren al voltant de 282 milions d'infeccions i més de 500.000 de morts.
També hi ha que afegir que, encara que aquestes xifres són brutals, els avanços en medicaments, i malgrat la rapidesa en què es desenvolupa resistència a nous medicaments, salven milions de vides.
El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.
IV3 Ràdio és investigació.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus. IV3 Ràdio.
Avui traiem el periscopi per posar algunes xifres a les altes temperatures que venim patint les darreres setmanes, no, Dani?
Sí, portem... I potser ho has donat, t'has adonat, no? Has passat una mica de calor, no?, aquestes
no,
darreres setmanes, no?
No m'he donat compte.
Nits tropicals, dies infernals, que passen factura de moltes maneres i ho hem explicat aquí alguna vegada, hi ha de funcions atribuïbles a la calor, en aquestes onades de calor en tots els països, i ho hem explicat, però també patim altres conseqüències, com ara la dificultat per dormir, tots en són conscients. A Espanya, per això, s'ha fet el càlcul de les hores que perdem de son. Es calcula que les altes temperatures durant la nit ens lleven fins a 42 hores de son per persona i any, el doble que fa 50 anys. O sigui, s'ha duplicat en aquest temps.
42 hores son, encara que sigui tot un any.
És pràcticament, segons per aquí, tota una jornada laboral setmanal. Sí. S'han analitzat les dades d'unes 1.300 ciutats de tot el món, o només d'Espanya, relacionant l'evolució de les temperatures amb la taxa d'insomni durant episodis de calor. Hi ha diverses ciutats, sobretot a l'Àfrica i sobretot a la franja de l'Equador, que han perdut 90 hores de son anuals, que es duplica el que estem dient. Sí, sí. A Espanya s'ha mesurat aquestes variants a ciutats com a Madrid, a Barcelona, a València, a Sevilla, a Saragossa i a Màlaga. i podem dir que d'aquestes, Barcelona, València, Sevilla i Màlaga es situen entre les 39 i les 42 hores perdudes de son per la calor. I es calcula també, amb diversos factors, que el 16% de les hores de son perdudes es poden atribuir directament al canvi climàtic. La manca de son, hem de recordar que no només ens fa descansar pitjor, sinó que també afavoreix patologies, trastorns, com és el risc de malalties cardiovasculars, la diabetis, la hipertensió, problemes de salut mental, malestar, fatiga, irritabilitat, i pot afectar, evidentment, el nostre rendiment cognitiu. A més, hi ha grups com els dels boixos, els infants, i la gent gran, o les dones embarassades, que poden acusar majors riscos encara.
Està clar que la calor no és bona, no? A banda de les nits de calor, també tenim una mar cada cop més calenta.
És una evidència, però un cop més tenim noves dades. Per exemple, el Mediterrani Occidental està en aquest mes passat de juny 3 graus més calent que l'estiu previ a la Dana de València. Es va fer la mesura el passat 30 de juny. La temperatura en aquesta zona va arribar als 27,78 centèsimes, 27,78. Els màxims normalment es donen a l'agost i han arribat els darrers anys a fregar els 30 graus, però quedar-s'hi tan a prop en juny és realment preocupant. Aquell any, el de la Dana, l'any de la Tragigadana, la temperatura mitjana de la mar era de 24 graus, no 27 i llargs, quasi 28, i ara està entre els 26, 28, o sigui, entre 2 i 4 graus més amunt. No vol dir que hagi de passar un altre cop una altra dana, intervenen altres factors, però aquest aspecte, en aquest sentit, s'ha agreujat significativament.
Bé, si podria passar, i estan parlant de fa 2 anys, que parlant de l'any de la dana com si fos fa 20 anys, només fa 2 anys.
Exacte,
eh?
Exacte, recordem que va ser l'octubre del 24, i evidentment un mar més calent alimenta potencialment les danes i les fa més perilloses, no? Haurem d'estar alerta aquest final d'estiu i principis de tardor en tota la regió. En un àmbit més ampli també hem de dir que l'onada de calor no només afecta en aquesta zona, sinó que l'onada de calor marina actual registra ja anomalies de fins a 8 graus en alguns punts de la costa francesa, concretament a l'estret entre Còrsega i Pisa.
I té moltes conseqüències més, perquè jo ja estic ben bé, quan bussejam ja estan ben estrelles de mar mortes, que es pot atribuir sa calor, i sa madre pora mediterrània, que és una espècie emblemàtica que alguna vegada n'hem parlat aquí, també estan trobant totes les colònies mortes, i això és per sa calor. Són moltes les conseqüències.
Sí, la Posidònia, evidentment, també.
I sa Posidònia també està patint,
moltíssim.
Clar. Bé, ja que parles de les aigües de França, ens fixant també l'estratègia a la costa d'aquest país per fer servir l'aigua de la mar per climatització de ses ciutats. Què mos expliques d'aquest tema?
Sí, parlem de la talassotèrmia, que no és la talassoteràpia, sinó la talassotèrmia, que permet produir fred a l'estiu i calor a l'hivern, aprofitant la temperatura de l'aigua del mar. En aquest sentit, la ciutat de Niça ha presentat fa unes setmanes un projecte en el qual dedicarà entre 80 i 100 milions d'euros, una xifra prou grossa, per crear una xarxa que permeti climatitzar milers d'habitatges, també hotels i oficines, i empreses amb tarifes regulades. És un sistema que funcionarà amb bombes de calor i bescanviadors que capten la temperatura de l'aigua marina a través d'una xarxa de canonades subterrànies. Les canonades subterrànies estan connectades subterràniament amb un circuit d'aigua dolça, que és al qual se li transfereix la calor. L'objectiu de tot això és reduir l'ús de combustibles fòssils, seria una bona notícia, i estabilitzar els costos energètics perquè s'utilitza una font local i constant d'energia i no depèn de l'electricitat i de preus volàtils.
Ja, però això és la teoria que saben sempre que és molt polida, perquè bé, no està tan clar que aquest sistema siga innocu, no?
Sí, que caldrà veure els possibles efectes que tindria o tindrà sobre la mar, però d'entrada el principal benefici, com dèiem, era poder rebaixar la dependència de combustibles fòssils. Amb tot, les entitats ecologistes, ja que encara que són a priori estan a favor d'aquesta idea, han demanat que es facin estudis d'impacte per garantir que la biodiversitat marina i les àrees protegides del litoral no es vegin afectades.
Clar. Bé, i tens més detalls de com volen utilitzar la mà?
Sí, com deien, el procés que se segueix és captar l'aigua de mar mitjançant canonades instal·lades al fons marí, que sol tenir una temperatura estable, d'entre 15 i 20 graus, més baixa, sí, evidentment, que a la superfície, i l'aigua passa per un intercanviador de calor que transfereix l'energia tèrmica a un circuit tancat d'aigua dolça. Aquest circuit secundari es connecta a una bomba de calor que a l'hivern absorbeix el calor de l'aigua marina i la du a les llars, i a l'estiu extreu el calor dels edificis i el dissipa a la mà a l'aigua marina, que actua com a dipòsit tèrmic. Aquí està el tema el quid de la qüestió, ja, no? Els defensors d'aquesta tècnica destaquen que l'aigua de mar retorna intacta sense cap alteració química, però sí que li transferim energia tèrmica i al final estem escalfant una mar que amb l'avenç del canvi climàtic cada cop està, com dèiem, més calent.
A part que no entenem que la mar no és només aigua, que dins l'aigua també hi ha organismes que potser no veiem, plàncton.
Exacte, exacte.
Clar,
o sigui,
que
no li sometem a cap procés químic, però l'aigua no és això que dius, no només és aigua, no?
Bé, no sé com anirà això.
Tenim algunes experiències properes en aquest sentit.
Sí,
estàvem parlant de Niça, però, per exemple, el nostre país hi ven a propet, perquè hem trobat dues referències de plantes pilot d'aquest tipus, no tan grans com la que volen fer a Niça, però hi ha una a un hotel de Palma que funciona des de l'any 18, i una altra a Vigo, en una instal·lació portuària que està en fase de proves.
Des de 2018, a Palma, un hotel Melià.
Sí. Uh-huh. I són iniciatives de dimensions reduïdes, si les comparam amb la que dèiem, però si trobam projectes més valents, altra vegada a França, amb el costa, també a la zona de la Costa Sud, Costa Azur.
Costa Sud.
Al costat de Niça, concretament a Cans, on s'ha impulsat un projecte que preveu climatitzar un conjunt d'hotels i 4.500 habitatges. És un projecte que preveu reduir en 6.500 tones de les emissions de CO2 gràcies a aquesta xarxa, que en aquest cas seria de 10 quilòmetres de canonades, que haurien de ser una realitat l'any que ve. Està previst que el 2027 ja estiguin en funcionament i que proveirà el Palà de Festivals i altres 30 hotels de luxe, evidentment parlem de Canes i de la gran ciutat del gran festival, no?
Sí, sí.
I hi ha altres exemples també en aquesta regió, a la Gran Mot, que és a prop de la Camarga, on l'abril del 2024, en aquest cas ja funciona, es va inaugurar una xarxa que dona servei a 16 edificis d'habitatges i equipaments públics. I afirmen les autoritats locals d'aquest lloc que l'experiència ha suposat un 10% d'estalvi en la factura de la calefacció dels veïnats i també un estalvi de 1.800 tones anuals de CO2. És a priori una bona notícia, però hem d'estar atents una mica a veure si realment quin guany ecològic i que no hi hagi cap perjudici al darrere.
Clar, bé, aquest és un tema que potser tindran que seguir. No m'us queda temps per ni un altre tema. Crec que volies parlar també de polinizadors, però ho tindran que deixar per la pròxima temporada.
Exacte.
Perquè començar amb vacances.
Perquè tancant temporada.
Tancant temporada, avui sí. Bé, idò, ho deixem aquí. Bona nit i bon estiu, Dani.
Molt bé, bona nit, igualment.
Encara que no tenim Nautilus, aquest agost podreu escoltar una selecció d'entrevistes d'aquesta temporada que ara acabam, i teniu tots els programes a la web d'IB3 a la carta. Bé, i tots sabeu que la música d'aquestes illes ha perdut en Joan Roca, baixista d'Antònia Font, a qui hem emprat algunes de les seves cançons sobre l'univers o extraterrestres, i avui volem anar-me'n amb un tema que té una frase que m'encanta, que diu: vull ser un trosset de natura en miniatura. En Paula Morgantis a la màquina, en Dani Manau i jo al pont de comandament us desitjam un gran estiu en sa cançó Ensistiu, d'Antònia Font. Tornava en setembre i ja sabeu, cuidau el planeta.
En ses ones, sa barca va on vol, espanya sellat de pedra roja, me mira i me fa por. He vengut a pastar la mà, però he enrotllat i sense voler he pastat sa terra. Sol d'agost m'esclafa sa cara i ja somrit el vent que me refresta a desiar. No puc estar més content, just de vora tramuntana, estirat damunt sa barca de som dolent. ser res. Passen ses hores, em sento un xillerret. Res d'aquest món no m'importa, jo només vull ser un trosset de natura en miniatura. Me'n pondré davall ses ones com un glob d'aigua fent. I est estic de puta mare, d'ençà que se'ns estiu, gairebé no recordava el desviure tranquil. I est estic de puta mare, i jo me vull morir, allargat damunt sa barca, amb un tassó de vi. Damunt, mangrons sense zones, crec que m'he dormit, es volen dir, tremola estones, això és un paradís de silenci que m'envolta, podré per damunt ses zones com ho fan estofins. Faré de tota sa meva vida, sigui un viatge com aquest, en de dia trec sa barca, en sa nit arròs de peix. No puc demanar res més, he resolt tots els problemes dient tanmateix. I est estic de puta mare, d'ençà que se'ns estiu, gairebé no recordava el desviure tranquil. I est estic de puta mare, i jo me vull morir, allargat damunt sa barca.
IB3 Ràdio. Les notícies.